nit, un altre dimarts i un altre estil, i avui és l'estil d'una persona treballadora, xerraire, una persona que s'esforça per ser puntual i una persona, no sé si dir-ne, obsessionada per la xocolata. Amb nosaltres aquest vespre, la Maria Colomina Falgueres. Bona nit, Maria.
Bona nit.
Parlem de la xocolata. Què em pots dir de la xocolata?
Doncs que sempre ha sigut la meva perdició.
Però, esclar, la paraula xocolata pot ser ambigua, no?
No, home, no. Jo sempre he sigut la xocolata que porti sucre. Tot i que sempre ha sigut més de xocolata negra, per això. Res de xocolata blanca.
Per tant, xocolata una mica aspre.
Sí, correcte.
I això què vol dir que sentis un delit per la xocolata? Què té la xocolata?
No ho sé, jo crec que és algo que sempre m'ha vingut de família, perquè el meu avi també sempre ha sigut molt xocolater, sempre, sempre. Avui dia, quan li dones un tros de xocolata, és la persona més feliç del món. Jo crec que això també sempre m'ha vingut de família.
I a veure, i ara si parléssim dels hàbits de menjar xocolata, quantes vegades al dia menja xocolata?
No, home, no, això sí que ho tinc controlat, una vegada al dia. Però m'agrada, després de l'àpat de dinar o després de sopar, poder tenir aquell trosset de xocolata, aquell trosset de plaer.
Per tant, has de controlar-ho.
No, controlar-ho tampoc. Al final m'he acostumat, però sí que és veritat que si puc escollir un croissant amb xocolata o un croissant sense, sempre escolliré la xocolata.
I a veure, i per tant, ara, parlant de la teva trajectòria, ha hagut moments que t'han hagut de dir: noia, prou xocolata.
Segur, ma mare sí, diverses vegades, segur. Però al final és algo que no m'ha fet mal mai. Vull dir, sempre ha sigut algo que he menjat per plaer i sempre he sabut fins a quin punt menjar-ne.
O sigui, sempre has sigut responsable.
Exacte, o s'ha intentat. Sí, sí.
De fet, passes per una persona responsable, no?
Bueno, molta gent m'hi ha après sempre, sí. Sí, sí, jo crec que sempre he intentat ser-ho.
I tu creus que has intentat ser-ho?
Sí. Bueno, jo crec que sempre també m'han educat per ser-ho. Vull dir, des de casa també m'han donat les eines o he vist que ser responsable era la millor manera per poder tirar endavant. Llavors, jo crec que també sempre m'hi han pres per això.
I com definiries tu, o què és per tu, ser responsable?
Bueno, ser responsable vol dir que si acordes, doncs, no sé, estar dintre una entitat, doncs vol dir ser-hi present, vol dir treballar-hi perquè funcioni correctament, i el mateix passa doncs amb la feina, amb les amistats, amb la família, vol dir ser persistent i al final mirar que tothom estigui content, no?, amb el que s'està fent i amb el que fas.
Sense relaxaments.
Bueno, aviam, sempre n'hi ha, però intentar doncs donar...
Ho dit d'una altra manera, amb totes les coses amb la mateixa intensitat.
Totes, no, aviam, al final sempre fas les coses que t'agraden més amb més intensitat que altres. Però sí, intentar, si et compromets amb una cosa, doncs ser-hi.
I el ser xerraire, no, a vegades no és una dificultat per la responsabilitat?
Bueno, el ser xerraire m'ha vingut quan he anat creixent, perquè realment a l'inici... O sigui, quan era més jove, qui xerrava era ma mare i jo estava al costat i escoltava. Vull dir que ha anat creixent al llarg... Vull dir, he anat sent més xerraire al llarg del temps. Però, bueno, a vegades sí que s'ha de controlar.
Ara anava a dir, malintencionat, eh? Has hagut de marxar de casa per ser xerraire?
No, per justament això no. Perquè és veritat que a casa ho som i ens agrada, perquè al final són converses que pots estar tenint durant moltes hores i són converses molt profitoses. Per molt que a vegades hi hagi gent que potser se li fa bola, no? Nosaltres no, ens agrada xerrar i ens agrada poder compartir-ho.
Però una cosa que et costa i dius, això és difícil, la puntualitat.
Sí, últimament no sé per què em costa. No sé si és perquè des de que no visc amb els meus pares la puntualitat se m'escapa més, però últimament sí que és veritat que em costa més. Sí que és veritat que hi ha dies que no, eh? Sobretot amb les coses que tinc més interioritzades, com els dissabtes poder anar a l'esplai, no? Això sí que ho tinc molt interioritzat i sempre intento ser més puntual, però hi ha altres coses que sí que no sé per què se m'escapen més. de dir, ostres, ja hauria de ser fora de casa i encara no hi ets. Però bueno, hi anem treballant.
Vull dir, per aquí hi ha una qüestió que, amb les responsabilitats que tens...
Exacte.
Procura ser puntual.
Ho intento, ho intento.
I quan els altres no ho són...
Clar, això és algo que sempre m'ha molestat, no? Quan els altres no són puntuals, és algo que sempre m'ha molestat i ara que ho soc jo em molesta a mi mateixa perquè dius, ostres, per què? Perquè hem sortit 5 minuts més tard si haguessis pogut sortir a l'hora que tocava i arribar a l'hora que tocava.
Per tant, vol dir que apures el temps.
Últimament sí. Últimament sí. Ja sigui perquè estàs fent alguna cosa a casa i necessites acabar-ho o perquè se me'n va alçant al cel.
No tens mandra?
No, mandra no. És perquè o estic d'allò que estàs llegint i perds la noció del temps o estàs fent alguna cosa a casa i has d'acabar-ho de fer abans de sortir.
Que estàs fent allò que fas.
Sí, exacte.
Pot ser un plat de cuina?
Cuinar, no acabo de cuinar gaire. Però potser és més altres coses. No sé, acaba d'estendre una rentadora o...
Però igual cuinar no, però la reposteria...
Sí, la reposteria sí que vaig tenir un temps que hi estava molt posada, sobretot amb un parell d'amigues que els dissabtes al matí ens dedicàvem a fer galetes, a fer pastissos, a fer magdalenes...
I embrutar la cuina.
Embrutar la cuina, sí. Tot i que després la netejàvem i la deixàvem neta, eh?
Això és important.
Tot s'ha de dir.
Perquè anava a dir qui netejava, però veig que ja t'has avançat.
No, nosaltres netejàvem. Si s'embruta s'ha de netejar. Però sí que és veritat que vam tenir una temporada que era constant.
I què en fèieu de la reposteria?
Normalment acabava a les tardes d'esplai, com a berenar. Moltes galetes de xocolata acabaven com a berenar d'esplai els dissabtes pel grup de colles. Vull dir que en feien un bon ús.
Bé, tu vas néixer a Castellar del Vallès l'any 2001.
Sí.
Jo, de fet, és joventut, no?
Sí, sí. Mira, encara rebo les cartes de la joventut. Vull dir que sí.
Bueno, per tant, vol dir que encara entraries en tots els programes de joventut que es promouen, no?
Sí, encara sí.
I com mires aquests programes o aquestes propostes de joventut?
Clar, jo ara mateix, o sigui, treballant amb gent jove, no... O sigui, hi ha coses amb les que em veig reflectida i amb altres que no. Perquè al final sí que és veritat que ajuts que donen a gent jove sí que van molt bé i sí que pots entrar-hi, però després hi ha altres espais d'aquí, no sé, potser d'aquí Castellà, que van més indicats per, o van més orientats per joves que estan a l'institut, no? Llavors, tu entres dintre de l'espai jove, però no et sents d'aquests joves tan joves. No sé si m'explico.
Després en parlarem, perquè, esclar, estàs en el món educacional,
sí.
I llavors suposo que això, dintre del món dels joves que has de treballar, et deus fer sentir més gran.
Sí, aviam, hi ha coses que tenim en comú, perquè al final som d'una generació propera. Llavors sí que és veritat que hi ha coses amb les que coincidim, no? Programes de tele que mirem tant ells com jo, o coses que sí que coneixem perquè consumim les mateixes xarxes socials. Llavors sí que hi ha coses que ens fan estar més propers, però sí que és veritat que sempre has de marcar el dir jo sóc la professora i vosaltres sou l'alumnat.
I també hi ha coincidència amb les maneres de fer?
Més que les maneres de fer, sí que és veritat que amb l'equip docent amb qui estic ara, sí que és veritat que a vegades parlem de l'argot que fan servir, que sí que el comprens més que altres professorat que potser ja no l'entén tant. Això sí que és veritat que jo, per exemple, utilitzo paraules que la gent que hi ha a les meves aules avui dia doncs, també utilitzen, i en canvi un professorat una mica més adult doncs ja no l'utilitza tant.
Per tant, això et deu fer sentir propera.
Sí, jo crec que ara mateix és amb el que jugo més, amb el poder ser propera amb aquest alumnat, que també els hi va bé perquè a vegades és un alumnat que està molt acostumat a haver tingut professorat més gran i crees un altre vincle. I el fet de poder ser més propera amb l'edat doncs també és una cosa amb la que m'agrada jugar, però pel fet de poder compartir coses en comú que hi ha en aquest període de temps que estem vivint. Sí, sí.
Però no t'has trobat mai llavors amb la cosa de dir, bueno, molt jove, aquesta professora molt afí, però tu ets la professora,
bueno, clar, sí que és veritat que hi ha alumnat que a les hores del pati, no? Et venen a xerrar de la seva vida i t'expliquen coses, que també està molt bé, perquè llavors també els coneixes més. Però sí que és veritat que sempre has de marcar i dir, bueno, està molt bé que tu m'expliquis, però jo no et compartiré la meva vida personal. Jo sóc la teva professora i puc estar aquí per escoltar-te i ajudar-te amb el que necessitis, però jo no et puc explicar aquí la meva vida. Llavors sí que és veritat que a vegades has de marcar una mica aquest límit entre amistat i professora.
Per tant, aquesta proximitat, diguem, ni la vols ni potser la volen, o sí?
A vegades hi ha alumnes que sí, que la volen, però perquè estan com molt acostumats a que amb el professorat no poden ser amics i quan veuen algú tan jove és com, ep, aquí potser sí, no? Però jo sí que és algo que sempre intento mantenir com aquesta línia de dir... no t'acceptaré Instagram, per exemple, perquè no tens per què veure el que faig jo a la meva vida privada, no? I jo tampoc tinc per què veure el que penges tu constantment a les xarxes socials. No és algo que haguem de compartir-nos.
Vas néixer, ja dic, a Castellar del Vallès.
Sí.
I la teva família, els pares, doncs, d'alguna manera, abans ho dèiem, són pares que són grans respecte una mica a la teva edat, no?
Sí, sí, sempre m'ha passat, no?, de dir, admires les teves amistats i els pares no sempre són tan grans com han sigut els meus. Fins al punt que jo, quan era més petita, també els hi preguntaven que quan els hi havien donat la nena, no?, entre que era molt rossa i que en ells els veien més grans, semblava que m'haguessin adoptat. Però sí, sempre han sigut pares grans i la veritat és que no em puc queixar dels pares que tinc. Estic
no, no,
contenta.
Jo no el discuteixo per suposat. Però d'alguna forma, això de quina manera t'ha condicionat a tu o t'ha d'alguna forma moldejat també, no?
Doncs mira, el que parlàvem abans de la responsabilitat, jo crec que és algo que també em prové d'això de tenir pares grans, no? Al final, vius circumstàncies una mica diferents i jo crec que això també et fa ser una mica més responsable de dir, vale, doncs fins a aquest punt m'haig de comportar d'aquesta manera i fins a aquest punt ja haig de canviar la meva manera d'estar, no? Ja no només pel tema de dir, aviam, el meu pare podrà jugar amb mi, però es cansa, vale, pues anem a buscar una altra manera de jugar tots dos junts en la qual ell no estigui tan cansat, doncs potser jugarem al rummikub, no?, que és algo que a ell li agrada, doncs a mi també, doncs busquem aficions que puguem fer junts i puguem estar junts, però que no suposi un extra per ell, per exemple.
De totes maneres, és clar, la diferència d'edat també indica una mentalitat per part dels pares i una manera de fer per part de la filla.
Sí, bueno, clar, ells al final tenen una mentalitat de que han viscut molt més i això, han viscut moltes més coses que alguns altres pares i famílies i això també m'ha anat molt bé perquè al final, la manera que m'han tingut d'educar jo sempre he pensat que ha sigut amb uns valors molt bons i crec que això també ha sigut gràcies a que tots dos han viscut coses a vegades molt diferents però han tingut moltes experiències a la vida. Jo crec que això també m'ha anat molt bé.
Una de les coses que comentaves, que t'agrada el treball que fas, ja una mica ha sortit que doncs, ets professora en un institut, però alhora una mica, el que a vegades una mica costa, és aquella actitud dels alumnes dins d'una aula, sobretot, no?
Sí, clar. És veritat que tu entres dintre del món educatiu perquè tens ganes de, doncs, ensenyar, de potser fins i tot marcar una mica de canvi dintre del món educatiu, poquet a poquet, però actualment et trobes que dintre les aules hi ha uns comportaments doncs, que falta educació a dintre casa. I una mica aquesta sensació de dir, sembla que envien els fills i filles a educar-se al col·le, no? I al col·le s'ensenya i s'aprèn, però educar és algo que s'ha de fer a casa. I falta una mica aquesta educació per part de molt alumnat, de que, doncs això, els hi costa respectar torns de paraula, els hi costa esforçar-se per aconseguir uns resultats, que estan molt acostumats a que se'ls hi fa tot o ho fan tot amb intel·ligència artificial, i llavors es perd molt aquest valor d'ensenyar.
Però això no és una qüestió del sistema educatiu? un problema.
Aviam, el sistema educatiu també és veritat que necessita una mica de canvi, però jo crec que gran part actualment és també que falta aquesta educació des de casa, perquè costa molt posar límits. Ja no només a les aules, també està costant molt posar límits, jo crec, a casa, la gent amb els seus fills i filles. Sigui per les circumstàncies que sigui, no, potser ha canviat molt, però jo penso que quan se'ls hi posa aquests límits a dintre l'aula, estan tan poc acostumats que els hi costa molt entendre-ho. I jo crec que això és algo molt important que estem perdent.
I això s'arregla dient que és cosa dels pares?
Aviam, s'arregla dient que és cosa de la societat. S'arregla. Jo crec que costarà molt arreglar-ho. Però sí que és veritat que no només hi contribueixen els pares, hi contribueix tot l'ambient on creixen aquests infants. L'escola és una part, però és el que et dic, el professorat ja té prou de feina en poder aprofitar ni que sigui mitja hora de classe per poder ensenyar el contingut que toca. Si no tenim ni aquesta mitja hora, com esperem que surti un futur preparat de les aules per poder tirar endavant el món, no?
Bé, tornem-nos aquí. Tornem-nos aquí i comencem per escoltar la primera de les músiques que tu has escollit, que és Long Life, del Taylor Swift.
De Taylor Swift, sí.
This moment in the back of my mind, the time we stood with our shaking hands, the crowds and stands went wild. We were the kings and the queens, and they read off our names. The night you danced like you knew our lives would never be the same. You held your head like a hero on a history book page. It was the end of a decade, but the start of an age. Long live.
Estem escoltant el Long Life.
Long Live, sí.
El meu anglès ja veus que no és molt bo.
No, no.
Que és la primera de les músiques, cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Maria Colomina Falgueres. Per què has escollit aquesta cançó?
Bàsicament és una de les cançons que m'agrada més de la Taylor Swift. La veritat és que podríem dir que és una de les cantants que m'agrada més. L'any passat vam anar a un concert d'ella i vam viatjar fins a París per poder anar a veure-la. Vull dir que ara mateix és una de les, bueno, una de les cantants que m'agrada molt i fa molts anys que m'agrada, la veritat. I Long Live bueno, parla una mica de tot allò que s'ha viscut, no? De recordar tot allò que s'ha viscut i tot allò que s'ha fet, i per això l'he escollit.
I anar a París per escoltar-la?
Sí. Quan van sortir les entrades, entraves com una mena de sorteig, perquè hi havia molta gent intentant aconseguir entrades, i tu et podies apuntar a diferents països on tu creies que podies anar-la a veure. I després entraves a dintre d'aquest sorteig, dintre de cada país, i amb les tres persones que vam anar, cadascú es va apuntar a països diferents, i de tots tres només vam aconseguir un dels llocs, que era París, i allà vam anar.
Les tres persones que vau escollir.
Exacte.
I llavors això com ho vau fer? Marxar un dia amb cotxe? Amb
vam
tren,
marxar el dissabte, que era quan hi havia el concert. Vam marxar un dissabte al matí i vam tornar un diumenge a la nit. I va ser un dia molt llarg el dissabte, perquè ens vam llevar molt d'hora per poder agafar l'avió, però la veritat és que ho tornaríem a repetir tots tres, em sembla, perquè va ser un dels concerts, un concert de 3 hores, amb totes les cançons des que ella va començar a cantar i a fer discografia fins als últims CDs que havia tret, les últimes cançons, i la veritat és que va ser un dels concerts, o potser el millor concert que he viscut.
I París des de l'aire.
Què vols dir, París des de l'aire?
Sí, el vau veure des de l'aire.
Sí, clar, vam anar amb avió, que era la manera més ràpida d'anar-hi, i vam aprofitar.
Bé, doncs, continuem amb la conversa que teníem. Vas anar a l'escola Emili Carles Torrà, que vas fer la primària.
Correcte.
I després a l'Institut Castellà, que vas fer la secundària i segon de batxillerat, perquè va ser una incursió als Estats Units pel primer de batxillerat.
Sí.
Com a estudiant, què tal?
L'escola, l'institut o l'estar de fora?
En general.
En general, molt bé. Jo estic molt contenta amb l'Emili Carles que he viscut i amb els professors que vaig tenir a l'Emili Carles. Gràcies a una de les professores que vaig tenir, la Laura Girbau, vaig poder saber que era dislèxica, i per això vaig poder descobrir que em costava llegir, feia tantes faltes d'ortografia. Va ser com gràcies, perquè ara sé què haig de fer, no?, per millorar, perquè al final era com, ostres, els meus companys tots tenen molta facilitat a l'hora de llegir i tots estan a aprendre a escriure molt bé, i a mi què em passa, no? Per què no tinc aquesta facilitat? I no hi havia manera de saber el motiu. Primer em van dir, ostres, potser no s'hi veu bé, que també, però no era el motiu exacte del per què. I gràcies a saber que tenia aquesta dislèxia, doncs vam poder-ho treballar des de casa, i això m'ha anat molt bé per poder continuar tots els meus estudis, perquè si no, bueno, crec que m'hagués costat molt més, i vés a saber si m'hagués pogut treure una carrera universitària.
Què vol dir que ara t'autocorregeixes tu mateixa?
Més que autocorregir-me, doncs vam poder trobar eines que ens havien donat, doncs, per exemple, el psicòleg que em va diagnosticar de la dislèxia, no?, per poder treballar-la, sobretot coses relacionades amb la memòria visual, que és algo que com a dislèxic no tens, o no en tens gaire. Llavors, poder treballar coses com això, la memòria visual, o ser conscient de que quan escrius un text a vegades no escrius tot allò que estàs pensant o que t'agradaria plasmar, no? O que tens molta més facilitat a cometre faltes d'ortografia. Jo a vegades estic molt acostumada de quan escrius correus o quan escrius textos o quan estàs preparant una presentació per al teu alumnat, passar-ho tot pel Softcatalà, per assegurar-te que estigui tot ben escrit, no? Perquè a vegades tens encara aquesta idea de dir, segur que hi ha alguna cosa mal escrit, anem a assegurar-nos. Vull dir que també són eines que he anat tenint al llarg del temps, que les he pogut aconseguir gràcies a que em van dir, ep, hi ha una dislèxia, l'hem de tractar.
Bueno, eines que et donen seguretat, des d'aquest punt de vista. I quan no les tens, aquestes eines, perquè, clar, no sempre tens...
Bueno, aviam, el Softcatalà és algú que tens quan necessites o quan estàs escrivint coses amb ordinador, però sí que és veritat que tinc altres eines que he anat assolint i he anat integrant, que a vegades fins i tot no en soc ni conscient que les estic utilitzant, gràcies a coses que he pogut anar treballant des de casa i algunes coses també des de l'escola. Vull dir que sí, hi ha coses que ja no necessites elements extres, sinó que ja les has anat integrant tu mateix.
El pas de secundària a batxillerat va suposar una experiència, diguem així...
Única.
Sí, diguem única, sí, que és el primer de batxillerat als Estats Units.
Sí.
Com es diu aquesta experiència de canviar de tot de la vida?
A l'inici molt dur, molt dur. El primer mes va ser un mes molt complicat en el qual jo pensava, què estàs fent aquí? Què has fet, no? Amb lo bé que estàs a casa.
I estem parlant de 16 anys.
Sí.
17,
16. 16, vaig fer els 17 allà. Sí, sí, a punt de tornar els vaig fer. Però, clar, jo vaig marxar que l'anglès no el tenia gaire controlat. És més, era una assignatura que a mi em costava mans i mànigues per poder-la superar, no? I per això em van dir, bueno, potser estaria bé que poguessis marxar un any fora i provar aquesta experiència. I la veritat és que estic molt contenta d'haver-ho fet. Vaig poder estar amb una família fantàstica, que els pares que tenia allà, la meva host family, al final podien ser germans per la proximitat d'edat, però la veritat és que va ser una experiència única i molt recomanable.
Perquè... Esclar, una mica, el fet aquest vol dir que tu vas marxar sola, sense altra gent,
sí,
diguem, del teu entorn.
Sí, sí, vaig marxar sola, vaig volar fins a Chicago jo sola i vaig estar, doncs això, un any en un poble perdut al mig de l'estat d'Iowa, que també, quan dius Iowa, ningú sap on és, perquè també és un estat al mig dels Estats Units, en el qual no hi ha ni muntanyes, vull dir, veus tota l'estona a l'horitzó. I vaig marxar completament sola, sense entendre l'idioma i sense gairebé parlar-lo.
I un món diferent.
Un món molt diferent, molt diferent. Perquè al final sí que era un poble rural, no? Amb granges i ramaderia.
Per tant, masses concerts no.
Bueno, tenen els seus concerts, però ho viuen de maneres molt diferents al que fem aquí. I, clar, tampoc és tot com aquí, no? Al final, si tu no coneixes el pop català actual perquè vens de fora, et sonarà a xino, vull dir, no ho entendràs. Llavors, a mi em passava una mica el mateix, de dir, no sé qui està cantant, però tothom diu que és tan conegut, no? Doncs anem a escoltar-lo, aviam què tal. Llavors, també era una mica diferent.
Parlaves d'una família que els pares eren pròxims a la teva edat?
Sí, o sigui... Clar, jo estava allà que tenia 16 anys i tant el pare com la mare en aquell moment en tenien entre 26 i 27, però ja tenien 3 criatures. Vull dir que allà la manera de fer i el món que tenen és molt diferent al que tenim nosaltres aquí. Per ells és molt comú i està molt normalitzat que als 26-27 anys, doncs això ja... puguis tenir 2 o 3 fills, que aquí ara mateix és algo com bastant impensable.
Però l'entorn, imagino...
Clar, l'entorn també és totalment diferent.
També ajuda, no?
Sí, també era un poble que no arribàvem als 1.000 habitants, vull dir, al final també es coneixia tothom entre tothom, allà ningú tanca la porta de casa seva amb clau. Tothom entra i no hi ha problema, vull dir, és una altra manera de viure.
A l'hora de triar estudis, quan has acabat el batxillerat, esclar, tu volies fer educació, o vas fer educació primària?
Vaig intentar entrar a educació primària. Vaig fer les PAP, que se'n diuen, que són les proves d'aptitud per poder entrar a fer la carrera, que consisteix en 2 exàmens, un de català i un altre de matemàtiques. I vaig aprovar molt bé el de català, però el de matemàtiques no, perquè matemàtiques, doncs, amb la dislèxia o amb la discalcúlia, sempre ha sigut algo que també m'ha costat molt. I quan les vaig tornar a fer, que sí que les vaig aprovar, ja no hi havia places disponibles. Llavors vaig dir, doncs faràs un any de filologia catalana i anglesa, que al final el català sempre ha sigut algo que m'ha agradat molt i l'anglès venia d'acabar-lo d'aprendre, per dir-ho d'alguna manera, a Estats Units. I vaig dir, doncs aprofitarem i fem-se un any aquí i després et canvies. I al final m'hi vaig quedar i vaig fer tota la carrera de filologia catalana i anglesa.
Bueno, per ser, per tenir, diguem així, aquesta dificultat, et fiques al món de les lletres.
Sí, sí, al final sempre tothom ho ha dit, que és com treure-t'ho amb doble mèrit.
És ser atrevit, sí.
Però també s'ha de dir que, o sigui, he tingut molta ajuda de poder-ho, des de casa m'han ajudat moltíssim, sempre, amb tots els estudis, amb la carrera no ha sigut excepció, però sí que és veritat que el que deies abans, no, sóc una persona molt treballadora i crec que molt persistent amb el que vull aconseguir, llavors.
I suposo que a moments patint.
Sí, 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 òbviament. Sobretot amb l'època de Covid, viure una època tancat a casa sense poder-te relacionar amb les amistats que t'estan ajudant a poder tirar endavant, no? I a més, fent classes de manera molt surrealista d'unes assignatures que potser de manera presencial i et costa entendre, doncs de manera virtual encara més. Sí que potser va ser el moment més dur de la carrera, però bueno,
s'ha aconseguit. Ara treballes en un institut, a Mater de Pere.
Sí.
Professora, a quins cursos?
Ara mateix estic a tercer d'ESO i quart d'ESO. L'any passat que estava a Cerdanyola portava nens de segon d'ESO i batxillerat. Llavors ha sigut una mica un canvi d'edats.
Sí, no és el mateix.
No és el mateix, no és el mateix. Però, bueno, estic contenta. Ha sigut un canvi, però estic contenta.
Bé, tu, si ara jo et digués el signe del zodíac...
Sí.
Quin signe... De quin signe ets?
Soc bessons, soc del 23 de maig, llavors soc bessons.
I com són els bessons? Suposo que això et deu agradar, tot aquest món...
Sí, aviam, no em desagrada, però tampoc m'ho conec molt, molt. Sé que això de bessons sempre diuen que hi ha una mica com una doble cara, una doble manera de fer, però tampoc he acabat de connectar molt amb tot aquest món. Sí que és veritat que quan em parlen m'agrada molt sentir-ho i m'agrada aprendre'n, però no sóc una persona molt... molt relacionada amb tot aquest món.
Quan dius la doble cara, què interpretes? Una persona contradictòria? O...
Sí, jo sempre havia sentit això, no? Que els bessons a vegades de cara potser són molt simpàtics, però després la veritat, de la manera contrària no ho són tant. És que no sé ben bé com funcionen els bessons. Sí que m'havien dit que són persones també això, treballadores, i que a vegades, doncs, te la poden jugar, no, deien també, però...
Bueno, això te la pot jugar tothom. Sí. Bé, nosaltres fem una segona pausa per escoltar Invencibles dels Catarres.
Invencibles, sí.
Invencibles.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts. Vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'entorxa com si fóssim Bonnie and Clyde o un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. 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 Junts anem més lluny. Jo i tu som intrèpids navegants a la conquesta dels set mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles.
Estem escoltant Invencibles dels Catarres, que és la segona de les cançons escollides per la Maria Colomina Falgueres al nostre estil d'aquest vespre. Invencibles.
Sí.
És una consigna?
Una mica sí. Els Catarres sempre han sigut un dels grups de música que més m'han agradat d'aquí a Catalunya. A més, són de Centelles, del poble de la família de la meva mare, vull dir que també és algú que me'ls fa ser més propers. Però també és veritat que sempre ha sigut una cançó que hem escoltat amb la meva millor amiga, amb la Ona, i també era una mica un himne de dir passi el que passi, ens tenim una a l'altra i serem invencibles sobre qualsevol repte que ens trobem. I crec que sí que una mica de...
Un cant a l'optimisme, vaja.
Sí, podríem dir-ho així.
Escolta, t'indignen els comportaments impertinents.
Sí, és del que parlàvem abans, una mica... Clar, quan t'he comentat això dels comportaments impertinents, pensava amb l'alumnat, no? Que cada vegada m'hi trobo més, amb comportaments que penses... jo això com a alumne no ho hagués fet mai. I ara s'està passant i ho estem normalitzant.
Però només et passa això a l'escola, amb els alumnes?
No, aviam, sempre t'hi pots trobar amb comportaments que penses, ostres, no esperava aquest comportament per part d'aquesta persona o d'una persona adulta. També t'hi pots trobar sense problema. Però jo, quan t'ho deia, anava més relacionat amb el món educatiu.
Quan em parlava per la vida, em deies, és un lloc per on passes i has de donar el millor.
Sí, em preguntaves això, què era la vida, i he pensat, doncs, és un moment per, òbviament, gaudir de tot el que estàs vivint, però també per aportar el teu granet de sorra. Al final, més val aportar, no?, que restar. I jo penso que ja que hi ets, millor aportar-hi.
Entre, diguem, les aficions que tu destacaves, o com destacaves, era el llegir?
Sí, ara sí.
I quant temps dediques a llegir? O a preparar classes? No és el mateix, eh?
No. Clar, llegir sempre havia sigut algo que m'havia costat molt pel tema dislèxia. Bueno, ma mare ja sempre m'ho deia, el dia que et vegi llegint un llibre ploraré de l'emoció, no? Perquè era algo que m'havia costat.
I l'has vist plorar d'emoció.
Bueno, l'he vista molt orgullosa, això sí, però era algo que m'havia costat molt, i ara he començat a trobar llibres que m'agraden, que hi trobo que puc estar estona i que no se m'acaba fent una sopa de lletres les pàgines que acabo llegint.
Quin tipus de llibres?
Mira, ara mateix estic llegint llibres que poden semblar una xorrada, però m'agraden perquè van sobre adolescents a la universitat i coses que viuen a les universitats americanes. I és una mica aquest tipus de llibre que no, potser no és algo que aprens, però gaudeixes, no? I amb aquests llibres he trobat, doncs, la manera de poder començar a gaudir amb la lectura, que és algo que m'ha costat molt sempre.
Sí, vaja, no. Tendeixes a no agafar llibres filosòfics?
Filosòfics, no.
O que facin pensar molt, vull dir, llibres...
No, també m'agraden els llibres més de crims, també el No dormiràs me'l vaig estar llegint al llarg de l'estiu, i també va ser un llibre que em va agradar molt, amb aquests d'intriga, també estan... Són literatura que m'agrada.
I segur que és més fàcil mirar sèries de televisió.
Sí, sempre m'ha sigut molt més fàcil. Al final, allà no hi has de llegir res. És molt més fàcil que llegir, no? Mirar-te sèries de tele, i sempre han sigut coses que m'han agradat, poder mirar sèries de tot tipus. Al final me n'he mirat
però
de moltes.
Però ets selectiva amb les sèries de televisió?
Ara més que abans, però puc mirar-me des de reality shows fins a sèries relacionades amb els governs.
Per passar l'estona, per tant.
Sí, per passar l'estona i per passar-m'ho bé, perquè al final, doncs això, és moments de gaudir, d'oci.
I quan mires sèries, per exemple, quin és el moment de mirar-se-les?
Abans, a la nit, després de sopar, un capítol, i després anar a dormir.
Quan dius toca desconnectar.
Exacte, és el moment de desconnectar, de posar-te dintre del món de la sèrie que t'estiguis mirant i de gaudir d'aquell moment.
I trobes temps per dedicar-te a l'esport. Em deies gimnàs, natació, gag.
Sí, és algo que també m'havia costat molt sempre. Clar, jo d'esport havia fet ball, era l'única relació que tenia amb el món de l'esport, però des de fa un parell d'anys que vaig apuntar al gimnàs i vaig amb els amics, llavors és algo que fas ja de manera diferent.
Fa més fàcil.
Sí, ho fa més amè, la veritat és que sí. I muntar-te una rutina de dir, doncs avui aniré a la piscina, avui aniré a una classe dirigida i avui me n'aniré a fer peses, doncs ha sigut una rutina que m'ha ajudat a poder entrar dintre del món de l'esport, que era una cosa que necessitava, perquè la veritat és que va molt bé per desconnectar i també per posar-se en forma.
I el GAC és fer peses?
Bueno, el GAC, que hi anem amb la ONA, sempre és sobretot fer cames i abdomen, però moltes cames, fem moltes cames.
Si parlem d'una mica la vinculació a entitats, que és com dir vinculació també a nivell de poble, una mica hi ha la Coral Sant Esteve, en primer lloc.
Sí.
Aquí vas estar molts anys?
Molts anys. Vaig començar a cantar des dels 3 i vaig deixar-ho gairebé als 18 anys. Vull dir que han sigut molts, molts anys.
Bueno, però al final no era el Coral Sant Esteve, era el grup.
No, sempre ha sigut dintre del Cor Sant Esteve. El Coritge no hi ha arribat a entrar mai. Sempre ha sigut la Coral Sant Esteve. I al final, quan vam fer 17-18 anys, amb les que quedàvem d'aquesta edat, vam dir, bueno, fins aquí, ara ja estem dintre de la universitat, que ja ens treu molt de temps, i ja tenim altres vinculacions amb altres entitats que també, doncs, potser preferim invertir aquest temps que tenim.
Aquí, entre aquestes entitats, hi ha el Dansa Parc.
Sí, Dansa Parc també hi havia estat de més petita, fent ball, fent ballet, també des dels 3 anys, potser fins a 12-13, vull dir que també van ser anys dedicats al ball.
Tenim l'Esplai.
Sí, l'Esplai Xiribec des de l'estiu del 2008, que van ser les primeres colònies que vaig anar de l'Esplai, que va ser perquè la meva mare un dia es va trobar la mare de la ONA pel carrer i li va dir, escolta, no li agradaria venir de colònies? I mi mare va dir, ostres, doncs estàvem buscant alguna cosa perquè ella es pogués relacionar amb nens de la seva edat que no només siguin els del col·le, no? I la veritat és que va ser tot un encert, perquè fins ara hi soc encara.
Encara hi ets.
Encara hi soc cada dissabte i cada estiu.
Però ja no com a nena.
Ja no com a nena. Ara ja fa temps que ja és com a monitora.
Llavors ja també l'últim grup una mica ha sigut el Suma, no?
Sí, el Suma, no de manera molt directa, però sí intentant participar-hi sempre que es pot, no? Doncs ajudant a les barres quan es fan concerts solidaris o ajudant a muntar les maratons que es fan pel Suma, també.
Com t'ha marcat aquesta pertinença a diferents entitats i com t'està marcant?
Jo penso que m'ha vinculat molt més al poble. Crec que m'ha ajudat molt a poder conèixer molta gent també del poble, d'àmbits molt diferents que crec que no ens haguéssim conegut si no hagués sigut per aquestes entitats, i a vincular-me molt al poble, sobretot des de l'Esplai, perquè al final ja no només et vincules amb l'Esplai, sinó que et vincules amb altres entitats, doncs ja sigui per fer activitats o per poder anar a fer activitats.
Bé, ara sí, escoltem el Soldadito de Hierro del Nil Moliner.
Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla. Con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años. Que no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos,
no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. No.
Estem escoltant Soldadito de Hierro, de Nil Moliner, la tercera de les cançons de la Maria Colomina, l'estil d'aquest vespre. Aquesta cançó?
Aquesta cançó l'he posat perquè, a part de que m'agrada molt el Nil Moliner, és una de les cançons que escoltem sempre amb la meva parella i la portem des de que vam començar a sortir junts. I la veritat és que ens agrada molt i bueno, hem anat a diversos concerts d'ell. Ara, al desembre, hi tornem a anar a un altre. Vull dir que ha sigut un referent en aquest sentit.
I aquesta cançó l'escolteu?
Aquesta cançó l'escoltem de tant en tant, no ens la posem cada dia tampoc, però...
Això va bé, és aclarir-ho, perquè primer m'ha quedat
però
una
sí,
mica...
Però sí que és veritat que ens agrada poder-la escoltar de tant en tant. És el poder, això, recordar els inicis, no?, per dir-ho d'alguna manera.
I si ara jo et preguntés pels projectes de futur.
Projectes de futur, futur pròxim... Poder-me treure les oposicions i poder tenir una plaça fixa, això seria un somni, la veritat.
Perquè ara vas de...
Clar, ara porto un parell d'anys que, doncs això, l'any passat vaig estar a Cerdanyola, que vaig tenir la sort de poder-hi estar tot el curs, i ara estic a Matadepera, que espero també poder-m'hi quedar tot el curs pel que m'han comentat. Però, clar, aquesta incertesa de no saber si t'hi quedaràs, no t'hi quedaràs, a on et tocarà, si hauràs de fer molts quilòmetres amb cotxe o no, també és un què afegit. I la veritat és que poder tenir una plaça fixa en algun lloc seria ideal. En algun lloc de castellà, sobretot.
Bé, nosaltres una mica entrem ja en la dinàmica d'unes preguntes-resposta, que la resposta ha de ser breu i ràpida. Procurarem que surti bé.
Ho intentarem.
A veure, com som les persones?
De maneres molt diverses, molt diverses. Però jo crec que això és el que enriqueix.
Quin valor dones a la família?
Crec que el valor més gran de tots. Al final... Crec que sóc una persona molt propera a la meva família i sense tota la feina que han fet ells per mi, jo no podria ser la persona que sóc avui. Vull dir que un dels valors més grans.
Què són els amics per tu?
La família que s'escull. Sé que és un tòpic, però la veritat és això, que és aquella família amb qui també pots comptar, tot i que no siguin de sang.
Pocs, molts?
Els necessaris. Els que saps que hi pots comptar. Per mi aquests són els amics de veritat. Els que saps que... potser no et veus amb ells durant una temporada, ja sigui perquè esteu molt ocupats tots o per qualsevol altra cosa, però que saps que si et necessites per qualsevol motiu, ells hi seran.
Les entitats. Abans ja has fet un comentari que ja respondria, però tornem-ho a dir. I les entitats del poble?
Doncs això, jo penso que les entitats del poble fan el poble. Sense les entitats perdríem tota l'essència que tenim com a poble castellarenc. I l'entitat ara mateix, ara mateix i des de fa molts anys, amb qui tinc la més relació més longeva ha sigut amb el Xiribec.
Què valores del poble? I no vol dir les entitats, diguem altres coses.
Què valoro del poble? Doncs això, que es mantingui com a essència de poble. El fet de poder sortir al carrer i saber que et trobaràs a gent que coneixes i gent amb qui, doncs, passi que passi, també pots ajudar o pots... conversar sobre el poble, jo crec que això és el que manté aquesta essència que a mi m'agrada.
Si haguessis de triar un poble per viure que no fos castellà.
Ui, crec que no marxaria gaire lluny de castellà si no pogués escollir castellà. Vull dir que potser Sant Llorenç.
El país.
Com
el veus?
Catalunya.
No sé, trobaràs.
Catalunya el veig en un moment una mica complexa. Sobretot a nivell de llengua. Com a persona que ha fet filologia catalana i que ensenya el català, te n'adones molt que s'està perdent. S'està perdent i sap molt de greu.
Què pots dir de la política?
que també està canviant massa i ens estem anant massa als extrems. Els extrems mai són bons.
I alguna paraula sobre la religió?
Que la vinculació més gran que he tingut ha sigut amb l'esplai.
El món, com el veus, el món?
Doncs el que et deia, jo crec que el món té molta relació també amb la política últimament. De tot se'n fa política i estem anant a extrems que no són bons. Però intento mirar-me amb una mica d'optimisme.
Com ens afecta el canvi climàtic?
Doncs el canvi climàtic ens afecta molt que això que estem vivint. Cada cop passem a una calor horrible i no hi ha un entretemps. Passem al fred directament i crec que és una cosa que podríem canviar fent petites coses com és reciclar.
Què és l'amor?
L'amor és un dels sentiments més macos que es pot viure amb les persones que t'estimes.
Com veus la mort?
Incerta. Mai se sap quan et pot agafar, però sí que és algo que en algun moment tots ens hem plantejat, crec.
És possible la felicitat?
Sí. Si es combina, jo crec, amb l'amor. Si tens una persona o diverses persones amb les quals pots compartir allò que t'agrada, tens felicitat.
Ser voluntari?
Ser voluntari és un plaer que puc gaudir cada dissabte i que la veritat és que m'ha donat moltes visions diferents i m'ha ajudat molt a ser la persona que sóc.
Si tinguessis diners?
Sí. Si tingués diners... Si tingués diners, viatjaria moltíssim.
A qui escriuries una carta?
Una carta... Potser ara escriuria una carta als meus avis. Més que res perquè, bueno, s'han anat fent grans i m'agradaria poder tornar en aquella època de poder anar a dinar a casa als avis, que ja ara és impensable.
A qui faries un petó? Que no sigui de família.
Un petó, doncs, a la meva millor amiga, a la Ona.
A qui t'abraçaries?
M'abraçaria cada dia a la meva parella, el Jordi.
Una vivència?
Una vivència... doncs, és que n'hi ha moltes. Doncs, poder haver viscut aquest any fora als Estats Units, de que vaig fer primer de batxillerat, va ser una vivència que em va ajudar a canviar de perspectiva de moltes coses, però també em va ajudar a poder créixer.
Quina utilitat li dones al mòbil?
Uf, molt. Des d'apuntar-me tot el que haig de fer fins a poder estar-me estona mirant les xarxes socials.
Quantes hores?
Un parell. Les que tinc.
Fas servir l'ordinador?
Faig servir molt l'ordinador de la feina. És l'únic ordinador que toco gairebé. I el meu per estudiar. Poca cosa més.
Digue'm un plat de cuina.
M'encanten les croquetes.
Fetes per tu?
Ojalà les sapigués fer.
Comprades o congelades?
No, ojalà les sapigués fer. Però sí que és veritat que les que són fetes a casa són les més bones.
I a què ve el suc de taronja?
El suc de taronja...
Tu cada matí prens suc de taronja, no?
No. Jo no tinc aquest hàbit de prendre res cada matí. Sí que és veritat que el suc de taronja ha sigut el meu suplement, per dir-ho d'alguna manera, així com tothom es pren el cafè de matí. Jo, si puc esmorzar alguna cosa, serà un suc, ja sigui de taronja o de préssec, però un suc, perquè de cafè no en prenc.
Bueno, ja està, l'aclariment. Vol dir que ja sabia alguna cosa que t'ha agafat de sorpresa.
Sí.
Bueno, i que tu ja saps, també. Com t'agradaria ser recordada?
Aviam, m'agradaria poder aportar ni que fos una miqueta dintre del món de l'educació, però tampoc ser recordada a grans nivells. Per ser algú que ha estimat a la seva família i als amics i ha fet tot el que ha pogut perquè ells siguin feliços, i jo també.
Bé, nosaltres t'acomiadarem avui repassant una mica el Soldadito de Hierro.
Estupendo.
Que no l'heu acabat d'escoltar.
pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla. Con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano.
Voy... Doncs fins aquí l'estil de la Maria Colomina Falgueres. Bona nit, moltes gràcies i fins a la pròxima. Ens veiem.
Moltes gràcies, Janet.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor.